Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal? Molt bona tarda i moltes gràcies per continuar la sintonia de Ràdio Estel. Comencem una nova edició del Tot anirà bé, enmig d'aquestes temperatures que ens diuen són una mica més suaus i que de tant en tant, sobretot si es fa notar una miqueta d'aire, es fan més o menys suportables. En qualsevol cas, el tema de la humitat avui veritablement és espectacular. Fa una calor, de veritat, d'aquelles enganxoses que fan una mica complicat el dia a dia. I tot això sense perdre vista, que si es compleix el que ens han portat fins ara les previsions, de cara al cap de setmana, tornen a pujar els termòmetres. Començant, com sempre, com fem tots els dies, amb la informació del temps i amb en Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. La calor continua sent un dia més la protagonista, però més a ratlla que no pas aquestes últimes jornades. Les temperatures avui baixen una mica respecte a dies anteriors. Aprofitem-ho perquè de cara a demà les temperatures pugen i més que ho faran divendres i el cap de setmana. Hem observat també aquestes últimes 2-3 hores la crescuda de núvols cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, i aquesta tarda donaran ruixats i també alguna tronada, sobretot del Pirineu més oriental, el de Girona. I a la resta del país continuarà sent una tarda assolellada i a la costa, tot i baixar les temperatures amb molta humitat i, per tant, amb una desagradable sensació d'aixafogor. I de cara als propers dies, ja ho diem, ambient assolellat, 4 núvols merament decoratius a la tarda a les comarques del Pirineu i temperatures cada cop més altes, que de cara al cap de setmana ens podrien portar ben bé fins als 40 graus a l'interior i sobrepassar àmpliament els 30 a la costa.
Gràcies, Jordi. Mentre no parem de patir l'estiu, no podem perdre de vista l'hivern. Com a conseqüència de la situació que tenim pel que fa al subministrament del gas rus. I justament la por que Rússia decideixi tancar l'aixeta que porta aquest combustible, sobretot al nord d'Europa, però també a Itàlia, el que ha portat a la Comissió Europea a plantejar unes normes que portin a la reducció en el consum del gas als 27 estats membres. Parlaríem d'entrada d'un conjunt de mesures voluntàries que haurien de portar a la reducció del 15% en el consum de gas durant els propers 8 mesos. Però la Comissió va més enllà i davant la possibilitat d'un tall sobtat per part de Putin es planteja la possibilitat de poder declarar una alerta europea que faria obligatòria aquesta reducció. En parlarem de seguida dins la nostra tertúlia en aquest dimecres, en el que hem conegut la signatura del contracte que fa que Barcelona sigui la seu del Mobile World Congress fins l'any 2030 i encara més enllà, ja que aquest acord inclou renovacions tàcites i automàtiques. És clarament una de les millors notícies d'un dia, en el que per començar el nostre programa avui ens hem anat a fixar en una columna que, de veritat, una columna al diari La Vanguardia, per ser més exactes, que ens ha agradat molt. La publica Isabel Gómez Melenchón. El titular de per si ja és prou significatiu i sobretot anava a dir molt comprensible a aquesta hora, 3 i 5 de la tarda, en la que la majoria de nosaltres estaríem fent la migdiada clarament amb aquesta calor, oi? Isabel Gómez Melenchón, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Hem hagut d'arribar als 40 graus per entendre allò que diem sempre, que els del sud només pensen en fer la migdiada, no?
I a més és que sempre els del sur sempre existim. Nosaltres pensem en termes del sur, que és el sud de la península, però Europa pensa en el sud i pensa en nosaltres.
Clar. Aquests dies jo crec que Europa està entenent el sud més que mai, no? Estem veient els termòmetres al Regne Unit, per exemple, també a països com Alemanya, on s'han disparat els termòmetres i estan vivint temperatures veritablement desconegudes per ells, no?
I potser així s'entendran millor, perquè, clar, no és la mateixa la vida que fas amb 20 graus o amb 15, o inclús amb 10, que la que fas a 40, que és una temperatura que, bueno, que aquest any s'està patint molt, però que tampoc no és tan extraordinària. La gent de Lleida, per exemple, la coneix molt bé, no cal anar a Andalusia. El meu pare era de l'interior de Galícia i jo també el recordo al llevar els 6 dies, doncs, a 38.
Yeah.
I llavors, què fas a 38?
Doncs la migdiada, no, Isabel? Lògicament, no? Diu, i m'agrada un dels punts de la teva columna d'avui, diu, i com el nord descobreix que no és el mateix la vida a 40 graus que amb 15, no?
Clar, és que fins i tot ara m'escrivia un lector que és professor dient, bueno, i com organitzem l'escola?
Clar, clar.
Perquè, clar, se'ns està parlant de fer els mateixos horaris que Europa, una altra vegada mirant al nord, sense tenir en compte on som nosaltres.
Certament. El tema, això és el que ens ha agradat molt avui a l'article de la Isabel Gómez Melenchón, no?, que ens fa reflexionar sobre una d'aquelles frases que s'ha dit sempre, un d'aquells pensaments de que, efectivament, el nord sempre mira al sud, però que nosaltres també som sud. I que, en aquest cas, avui, a dia d'avui, les temperatures, si alguna cosa han tingut, és una mica aquell punt de globalització tèrmica que fa que sigui més fàcil entendre determinat tipus de comportaments. És interessant això que ens explica de les escoles. Haurem de parlar amb calma. Isabel, gràcies per ajudar-nos avui a obrir el nostre programa i enhorabona pel teu article. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Tothom voldria fer la migdiada? No. Nosaltres preferim estar aquí des d'ara fins a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Si no, Núria?
I tant que sí.
No sé jo la cara de Núria. Bé, una migdiadeta, podríem començar el programa a 2:15.
També.
No, ens quedarien 2 hores i mitja. Començarem la tertúlia de seguida. Avui una tertúlia autèntic luxe. Hi van marxar David Mejía, Eva Baró i Raimon Blasi. I després moltes coses. Explica'ns, Núria.
Doncs avui el Tot anirà bé. Rebrem la visita del conferenciant i formador Fernando Tobías. Ell mateix es defineix com un facilitador d'aprenentatge. És per això que a través del seu humor i experiència ha creat Despiertos y Despiertas a l'Amanecer, un projecte dirigit per totes aquelles persones que volen adquirir hàbits saludables pel cos i la ment i aconseguir una vida més plena. Però clar, som conscients de la importància que té cuidar la nostra ment de la mateixa manera que ho fem amb el nostre cos? Com s'aconsegueix una vida plena enmig de tant de caos? Doncs a partir de les 4 sortim de dubtes amb ell, amb Fernando Tobías, el Tot anirà bé. I a 4:15, última visita a la particular biblioteca de Josep Martí Blanc. Avui, acompanyat de l'escriptor Joaquín Luna, ens presenten el llibre Esta ronda la pago yo, una verdadera crònica plena d'humor i experiències personals sobre la vida nocturna a Barcelona i a les diferents capitals del món des dels anys 80 i fins a dia d'avui. I acabarem el programa donant la benvinguda als nostres clients. Avui, a partir de les 5, volem saber com hem de comportar, com ens hem de comportar quan un client ens explica els seus problemes. Només l'hem d'escoltar o també l'hem d'aconsellar? I encara més, com són i com es comporten els clients de luxe? Què busquen quan van a comprar? Doncs a les 5 parlem d'això i més, el Tot anirà bé.
Tot plegat des d'ara fins a les 6 de la tarda, doncs, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. El primer, però, posar-nos al dia. Carla Boigas, bona tarda, Carles.
Bona tarda.
Per on arrenquem avui la informació, Carla?
Doncs mira, aquest dimecres el govern espanyol i les patronals han arribat a un acord per aplicar un nou sistema de cotització dels autònoms. Es tracta del règim especial dels treballadors autònoms i entrarà en vigor l'1 de gener del 2023. L'acord preveu rebaixar les quotes als que tenen ingressos més baixos i augmentar els que tenen els ingressos més alts. Un acord que arriba després de 9 mesos de negociacions entre el Ministeri de Seguretat Social i les associacions i fixa aquestes quantitats que pagaran els autònoms en 15 trams d'ingressos entre el 2023 i el 2025. La proposta pactada rebaixa a 200 euros el 2025, la quota mínima pel tram més baix, i els que ingressen menys de 670 euros nets al mes i manté la màxima de 590 euros per als que ingressen més de 6.000 euros nets. I també aquí a Catalunya, a partir de demà dijous, Salut començarà a vacunar contra la verola del mico als grups de més risc. Atesa la baixa disponibilitat de dosis d'aquesta vacuna, només es vacunarà persones amb un alt risc de desenvolupar la malaltia i serà el mateix sistema sanitari qui citarà aquestes persones seguint uns criteris de priorització. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que se seguirà una doble estratègia. D'una banda, es vacunaran infants, embarassades i els malalts en tractament immunodepressor que siguin contactes d'un cas els primers 4 dies des de l'exposició, així com també els professionals sanitaris que no portaven cap tipus de protecció quan van atendre un cas. De l'altre, es començarà a vacunar també de manera preventiva les persones que no hagin estat exposades al virus però que tinguin un alt risc de contagi, és a dir, les persones que mantenen relacions sexuals de risc. I a Barcelona, hi ha el Mobile World Congress. Han acordat que la capital catalana sigui seu permanent del Congrés més enllà del 2030. El nou contracte en permet l'estabilitat i el manteniment més enllà d'aquests 8 anys. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha assegurat que el nou contracte és una prova de la gestió d'èxit de les diferents parts. La renovació d'aquest contracte serà automàtica anualment a partir del 2030, sempre que totes les parts hi estiguin d'acord. Serà, per tant, en finalitzar l'edició del 2029, que automàticament es renovarà l'acord per celebrar l'edició del 2031 i així progressivament. I en plana internacional, Brussel·les ha proposat reduir un 15% el consum de gas entre l'1 d'agost del 2022 i el 31 de març del 2023 al conjunt dels països de la Unió Europea per afrontar els possibles talls per part de Rússia. La comissió exposa que aquesta mesura és voluntària, però també deixa la porta oberta a declarar-la obligatòria en casos extrems, com per exemple si es detecta un risc d'escassetat de gas o una forta demanda. Els estats membres tenen fins al setembre per presentar els seus respectius plans de contingència i aquestes s'aniran revisant cada 2 mesos.
Molt bé, gràcies. Gràcies, Carla, que tinguis una bona tarda.
A tu, Toni.
Ara manquen 4 minuts per arribar a 3:15. És el moment de fer una petita pausa. Aprofitem aquesta pausa perquè arribin fins a aquests micròfons Ivan Marzà, David Mejía, Eva Baró i Raymond Blasi. La tertúlia avui del Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Ràdio Estel és podcast. SB1 acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I uns segons i arribem a 3:15. Eva Baró, bona tarda, Eva.
Bona tarda.
Parlàvem, com estem? Contents de que estigueu aquí, com sempre. No éramos vagos, era el calor. És un article magnífic amb el que hem obert avui al nostre programa, saludant Isabel Gómez Melenchón, perquè efectivament avui el nord entén el sud, no? I entén la migdiada i entén les poques ganes de treballar quan s'està a 40 graus, no?
Està passant moltíssim la calor i ho estan descobrint a llocs on els 40 graus fins fa, bueno, fins avui, fins aquests dies, era directament inverossímil, no?
Ja veus. Veus, David Mejía, bona tarda, David.
Bona tarda.
Veus les coses de Londres, per exemple,
sí,
no?
Sí,
que allà no estan acostumats a 40 graus a Londres, no?
És brutal, no? Les imatges com es banyen en els llacs i en qualsevol lloc, i sí, sí, absolutament. Deuen estar acalorats, també.
Ja veus. Raimon Blasi, bona tarda, Raimon.
Molt bona tarda.
No es pot viure amb tanta calor. I amb tanta xafogor, diria jo, no?
Mira, jo t'agafo la xafogor, a mi em mata la xafogor. Avui ho deia, dic, ostres, dic, encara és portable l'airet, jo no el trobo tan calent, dic, no, dic, però la xafogor la porto enganxosa.
I el millor és que demà tornen a pujar les temperatures. Oi, Ivan Marçà, bona tarda, Ivan.
Han baixat.
Veus que bé, ja ho tenim?
Bona tarda, han baixat.
Han baixat una mica.
Ah, però han baixat.
No ho he notat massa, sí, no ho he notat massa.
Brutal.
Però sí, dèiem, brutal, és brutal.
Hem dit al començament del programa que avui és un dia curiós perquè estem patint l'estiu pensant en l'hivern, perquè efectivament les mesures que avui ha posat al damunt la taula la Comissió Europea van per aquí, de dir, senyors, hem de rebaixar el consum de gas, i d'entrada ho fan de manera voluntària, no parlen d'un 15% en 8 mesos. Però, sense perdre de vista que es pot produir aquest tall sobtat en el subministrament de gas per part de Rússia a, sobretot, els països del nord d'Europa, i cal estar preparats per prendre decisions que podrien ser dràstiques, no, Eva? Mm-hmm.
Sí, realment és aquella, ben bé aquella dita, no?, de que davant de situacions extraordinàries, el que passa és que, nois, jo no ho sé, però arriba un punt que una té la sensació d'estar vivint permanentment situacions extraordinàries.
Absolutament.
Perquè tot va a un ritme trepidant, eh? Mm-hmm. Però sí que és cert que se'ns presenta, o sembla, no?, que se'ns presenta una tardor i un estiu, perdó, sí, una tardor i un hivern, perdó, extraordinari en molts aspectes, i un d'ells pot ser el risc, doncs, de tenir dificultats d'accés, doncs, a gas, en aquest cas, doncs, per totes les derivacions, no?, totes les conseqüències d'una guerra, d'una ocupació a Ucraïna, i d'una guerra a Ucraïna que amenaça, bueno, està durant molt més i està tenint conseqüències ja a nivell de tots els estats de la Unió Europea i més enllà, i de fet més enllà. I per tant, en situacions, davant de situacions extraordinàries, és cert que s'han de prendre mesures i decisions extraordinàries. No pot seguir fent... Ara bé, la qüestió és per què aquesta? I per què no optes, potser, per una altra decisió, que és accelerar com mai allò que necessites fer i que necessites posar en solfa tant com sigui possible, que és tota la transició energètica que necessitem, com l'aire que respirem, mai millor dit, i alhora això et permet anar reduint aquesta dependència energètica, doncs, d'altres, no?, d'altres contextos polítics. No?
Sí, és que
per tant,
però...
perquè aquesta... D'acord, sí, però potser també es podria treballar aquesta altra, no?
La pregunta és si una exclou l'altra, perquè probablement estem parlant de transició ecològica. Europa, a dia d'avui, està parlant de la transició ecològica i segurament en la reducció d'aquest 15%. Estem parlant de molt subministrament de gas, en aquest cas, David, i va inclòs aquesta nova aposta, no?
Sí, jo crec que s'ha de seguir planificant l'estratègia a nivell mediambiental, com s'ha estat fent a nivell europeu, també a través de l'Agenda 2030. El que sí que és cert és que, doncs, com deia l'Eva, estem en un moment excepcional, en unes situacions excepcionals que ningú es pensava fa un any el que succeiria, doncs, amb la invasió de Rússia a Ucrània i amb el que suposaria i les conseqüències que tindria aquesta invasió al conjunt dels països europeus, en aquest cas, respecte al gas. Per tant, per un costat, és cert que hi ha unes situacions excepcionals que et fan prendre una sèrie de decisions que potser no les tenies planificades, però que et veus abocat a adoptar-les per mantenir, doncs, el subministrament, i per una altra qüestió, per un altre costat, doncs, crec que també és important anar introduint aquest canvi de xip a nivell mediambiental, com ja es va fent, però seguir doncs, incentivant aquest canvi de xip mediambiental per tal d'anar cap a les polítiques que realment, doncs, són necessàries i que necessitem per millorar el nostre clima.
Sí, perquè sol no ens en falta, aquí.
Sol no en falta i l'hem d'aprofitar. Això també són aquelles coses de... Escolta'm, l'energia, no? Diu que no es transforma, no? Però no desapareix. Dic, malament que no l'haguéssim aprofitat. Fa molts anys que es parlen de plaques solars, i ara el concepte ha variat moltíssim. Dic, però és un bé que no és escàs, precisament, i que el podem aprofitar. I jo comparteixo una mica les intervencions que m'han precedit, no? Dic, escolta, i molt en la línia del que deies tu, Toni, de per descomptat que és compatible, ens hem trobat que sí, que ja s'havia fet una aposta per la transició energètica, però anàvem a aquell ritme, també, aquell ritme caribenyo, perdó, pels caribenyos, però és una mica com...
Per als caribenyos, el ritme caribenyo està molt bé.
No, la veritat és que està molt bé per determinades coses, però per aquesta transició energètica no ho estava tan bé, ja. I de cop i volta les crisis, en aquest cas aquesta crisi energètica fruit d'una guerra energètica, fruit d'una guerra, d'una invasió, el que ens fa és accelerar els passos. El que passa, hem d'actuar massa d'una forma molt transversal i massa en paral·lelisme. És a dir, s'està anunciant aquesta rebaixa del 15%, però també s'està anunciant la necessitat de contemplar l'ús de altres energies que s'havien descartat, les fòssils, bàsicament, i que, a més, no deixen de generar un perjudici perquè contribueixen a l'escalfament del planeta. No? Per tant, res fàcil.
Com ho veus, Ivan?
Sí, molt d'acord també amb el que ja està dit. Ara també es comença a criticar una mica l'expansió de la solar, la fotovoltaica, pel gran impacte que causa. Però, clar, a veure, estem entre... O posem plaques solars, per exemple, aquí a la península Ibèrica, tenim espai per posar moltíssimes plaques solars, o continuem amb el de sempre, reduint gas, que al final és combustible fòssil, i anar tirant d'aquí, sense créixer, que sí que és compatible, que són les dues, són les dues les que s'han de fer, però ens toca córrer. Recordo també com va venir la mateixa von der Leyen al principi de tota aquesta crisi, va venir aquí i va dir s'ha de reactivar la connexió Espanya-França pel gasoducte, perquè aquí tenim dos terços quasi de les regasificadores de tota la Unió Europea, més tot el gas que ens ve d'altres llocs que no és precisament Rússia. Però, clar, des d'aquell moment, quins passos ha donat la Unió Europea? Cap, venir i dir-ho i ja està. Sí que és veritat que molts dels ajuts que venen i fons Next Generation sí que venen direccionats cap a les noves... cap a la... energia tant fotovoltaica com eòlica, però, clar, costa molt més i va molt a poc a poc que no una Unió Europea que pot dir, bueno, comencem i posem-nos-hi i ja tenim el gasoducte per a tot el ric, tirem cap amunt i fem-ho ja. Però és que no s'ha fet res més.
Sí, a mi, subscric i comparteixo bastant totes les reflexions que s'han fet. A mi el que em fa patir una mica és que ja anàvem a un ritme, com bé deia el Raimon, no? A un ritme no tot lo diligent, no tot lo àgil, no tot lo determinat que potser caldria, per ser que fa molts anys que estem parlant de que això arribaria, i ho estem vivint també doncs, en primera persona aquí i a molts altres llocs del món, no? Aquesta accentuació, aquest agreujament doncs, a la manifestació climàtica. No? A mi el que em fa patir és que no només no anàvem a bon ritme, sinó que ara sembla que des de la Unió Europea s'estan donant fins i tot missatges totalment contradictoris. Segurament perquè una mirada és a molt curt termini i l'altra és a més llarg o mig termini, no? Però, clar, us recordo que fa unes setmanes es va... No sé, la terminologia tècnica, ara no la diré correctament, però es va reclassificar d'alguna forma l'energia nuclear com a energia verda.
Sí, sí.
I avui es torna a plantejar doncs, el retorn a les energies contaminants, el qual encara enlentirà, si no és que directament dona un missatge en sentit contrari, no?
El que dius és segurament tal qual, no?
Ja,
el fet
mirades,
que...
No?
Hi ha dues mirades immediates. Una és que, encara que sembli mentida, però en 3 mesos tenim un fred a tota Europa, tremendo.
Exacte.
Amb la qual cosa, efectivament, allò s'ha de solucionar i en aquesta aposta per l'energia, les energies alternatives, no s'arriba de cap manera en 3 mesos, no?
Sí, efectivament. Jo crec que al final no deixen de ser unes mesures extraordinàries doncs, que s'han d'adoptar i que, encara que no sigui la via i el camí que s'ha de seguir, doncs es troben amb la situació de fer-ho. Però això ens porta a una de les crítiques que normalment es fa a la Unió Europea, que és precisament la burocràcia, la lentitud a l'hora de plasmar doncs, tots aquests projectes, totes aquestes apostes o aquestes polítiques que es volen dur a terme per part de la Unió Europea i que després costa molt d'implementar, costa molt de que el conjunt dels països doncs, puguin desenvolupar aquestes polítiques i que, per tant, això fa que en un moment on sorgeix doncs, qualsevol acció extraordinària o qualsevol mesura que no estava plantejada, doncs haguem de córrer i haguem de prendre unes decisions contràries a tot el que estàvem fent, no?
Digues, Ramon.
Dic, una mica vinculat a molts casos que també passen, eh? Dic, la burocràcia administrativa, per descomptat que és real, dic, però jo crec que el primer obstacle que té la Unió Europea i que amb el tema de la Covid, amb el tema de la guerra a Ucrània, ens semblava, dic, que havia ajudat una mica a posar oli, a l'engranatge, és les desavinences entre els estats. Jo no sé si aquesta connexió d'Espanya a Europa amb els gasoductes per aprofitar tal, dic, no sé si és per una qüestió a vegades d'interessos dels propis estats. Per dir, escolta, com que anem de fer un parell a Alemanya, dic, potser no cal que tinguem tanta pressa perquè traurem l'interès.
El que passa
no?
és que des d'aquesta primera negativa al dia d'avui han canviat una mica les coses. I a dia d'avui s'està parlant d'Espanya com un hub pràcticament de distribució d'energia a nivell d'Europa.
I que l'hem de... A veure, i que s'ha d'aprofitar. És que s'ha d'aprofitar també estratègicament, dic, perquè, escolta, amb aquesta situació les guerres són geopolítiques, però en qualsevol cas sí prendre consciència una cosa. És aquella expressió que feia servir el capità Siam, que alguns recordaran, dic, era allò, no, els petits canvis són poderosos. En quin sentit? De prendre la consciència amb el dia a dia del que actuem i fem nosaltres mateixos, dic, perquè llavors segur que tindrà un impacte en el conjunt.
Estava pensant que Raimon Blasi ha portat l'ecologia fins i tot a les seves referències, no? El capità Siam, no? Com a mostra, efectivament, de les energies... Està bé, està
molt bé. M'ha vingut amb concepte mercats més aviat, no tant...
També, certament, també. Mobile World Congress, fins al 2030 i més enllà. Jo no sé qui ho deia, però també podria ser un bon titular, no? Avui hem conegut aquest acord, Ivan, el qual, efectivament, Barcelona es garanteix la celebració del Mobile World Congress fins al 2030. Estem parlant d'una magnífica notícia en tots els sentits, i amb la renovació automàtica en el cas que les diferents parts no hi posin problemes. És un gran titular, aquest, eh?
I molt bona notícia, front a molts apocalíptics que anunciaven el final del Mobile IA. De fet, hauria d'estar finalitzat per molts apocalíptics, que no és així, i l'aposta segueix sent clara i ferma per part de GSMA, que és el qui al final fa el Mobile World Congress i decideix on va, i es queda aquí a Barcelona i a Catalunya. Recordo quan es va fer una setmana, crec que va ser l'any passat, a Màlaga, per allà, que tothom deia, no, ja marxa, estan buscant nous llocs per marxar. Doncs no, està aquí i es queda aquí.
Què vols dir, Eva? Digues.
Sí, no, estava pensant que, de fet, és una... ve a reforçar una miqueta doncs, aquesta necessitat, que jo crec que és bastant compartida, potser no de manera unànim, però bastant compartida, de que més enllà de, diguem, d'indústries com el turisme, que són ara estan en objecte d'alguna forma també de debat, perquè la pandèmia ens ha trastocat en molts nivells, i per tant també és un moment de redimensionar, de revisar, de reflexionar, i de, per què no, de reinventar i rellençar doncs, molts àmbits, i potser tot el que té a veure amb l'activitat econòmica, no? i tota la gestió del talent que té una ciutat com Barcelona, doncs ara és un molt bon moment. Sempre és un bon moment, però ara potser especialment. I, per tant, conservar una iniciativa, un projecte d'aquestes dimensions, d'aquesta magnitud tan estratègic a nivell mundial, doncs ve a reforçar precisament la possibilitat de desenvolupar i consolidar, i de fet, convertir Barcelona en un hub també en aquests altres àmbits de negoci, que a més són el present, perquè són el present, perquè ja ho estem vivint, però des de l'algú, per suposat, és també el futur. Tot el que té a veure amb l'àmbit digital, de les noves tecnologies, etcètera, doncs és en aquest sentit una bona notícia, perquè és un impuls ja quasi diria definitiu, doncs perquè Barcelona es pugui posicionar en aquest àmbit a nivell mundial, si és que no ho és encara, en tot cas que pugui guanyar encara més.
Agafo la part final, dic, per descomptat hem d'aprofitar allò que sempre s'havia exigit, també en d'altres moments, de ja que tenim aquesta capitalitat, a veure com som capaços de desenvolupar aquesta indústria, com bé estaves dient. Aquí cal recordar també el paper del senyor Hoffman, que és el conseller delegat de GSMA, sí, perquè la veritat és un enamorat de Barcelona i qui ha fet sempre una aposta molt directa, malgrat en alguns moments ha tingut una forta oposició municipalera. Dic, però reflexió, estem parlant del turisme de negocis, del turisme de congressos, del turisme de fires, i per tant no deixa de ser un turisme, i per tant veiem com aquesta compatibilitat de la ciutat amb un turisme potser més endreçat, potser amb un altre nivell, potser més orientat, però que és compatible. I, per tant, doncs, també reflexionar que el turisme no és dolent.
Però aquest és el turisme que deixa diners, no?
Efectivament.
Ho dic, o no? Vaja, no ho sé,
Sí, no, és, sens dubte té aquesta vessant. Però, bueno, jo crec que més enllà de tot allò que es mou durant aquells dies que hi ha el Congrés, jo crec que potser el més encara més estratègic és tot aquell talent que es comparteix i totes aquelles idees que se van convertint en projecte de negoci.
No,
ja és el marge del turisme de negoci. Sí,
escolta, però això és el que hem d'aconseguir, no? que es quedi, però
aquest altre impacte que té el Mobile dura 360 o 370... M'explico? És a dir, 365 dies l'any, menys els dies...
Sí, però fixa't que els que s'alegren més al final és el gremi hotelers, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que també preguem...
Els taxis...
Exacte, i al final crec que és important intentar no donar missatges que insinuïn d'alguna manera o una altra criminalitzar precisament el turisme. En qualsevol cas, també depèn del model de ciutat que un vol, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, segur que tindríem discrepàncies en aquesta taula si el model de ciutat que està exercint l'actual alcaldessa doncs és correcte o no. En qualsevol cas, òbviament és una molt bona notícia que el Mobile es quedi a Barcelona. Ojalà es quedessin totes les grans fires que tenim o les que podríem tenir. Crec que és important i, a més, crec que Barcelona és una ciutat perfecta per poder desenvolupar aquest tipus d'esdeveniments. I en qualsevol cas, doncs, consolidar el Mobile, però també intentar consolidar tots els altres àmbits, doncs, on podem anar creixent i on podem fer de Barcelona, doncs, una ciutat referent a nivell internacional.
Eva Baró, que fa una estona que ha demanat la paraula
matís,
i me'n vaig al telèfon.
Un matís digues. Als companys que feien aquestes reflexions sobre el turisme. Jo el que venia a dir, que potser no ho he dit, és que atraure i retenir talent 365 dies l'any potser fins i tot és millor que atraure'l durant 15 dies. O perfectament compatible. Llavors, per tant, no es tracta de...
Jo t'he entès perfecte.
Perfecte, doncs.
En aquest sentit, és molt interessant conèixer el Mobile World Capital, que justament es dedica, com a conseqüència, al Mobile World Congress, a impulsar tota una sèrie de jornades, investigacions que fan de Barcelona una autèntica seu a nivell internacional i un punt de mira, no? Tenim a l'altre costat del fil telefònic, no per preguntar-li sobre això, però ja que hi és, doncs que opini, a una persona que estic segur, l'Ivan Marçal, li agradarà escoltar, a la resta també, però clar, cadascú li tira lo seu, diríem. Ens acompanya avui Raül Moreno, que és el porteu adjunt del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament. Raül, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Imagino que content, no?, amb la notícia del Mobile, que ara parlàvem.
Això sempre que li vagi bé a Catalunya ens va bé a tothom. I per tant, que el Mobile pugui estar aquí any rere any i és un pol d'atracció turístic, és un pol d'atenció econòmic, fonamentalment, per Catalunya, és bo, és positiu. I per tant, endavant, és una bona notícia, sí.
Avui li hem demanat a Raül Moreno que estigués de nou aquesta setmana amb nosaltres per parlar del que ha estat la sessió al Parlament. Aquest matí que ha estat intensa, no?, perquè efectivament s'ha evidenciat les distàncies, les diferències entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Pere Aragonès ha parlat clarament descartant eliminar impostos, per exemple, malgrat la postura de Junts. Com ha anat la sessió, Raül?
Bueno, la sessió ha anat més enllà de les divergències entre els socis de govern, ha anat bé. Hem aprovat, a més, la possibilitat, coses allò que no sortiran segurament als titulars, però que jo considero que són interessants, no?, que és intentar incrementar les prestacions que els nens víctimes de violència masclista que han matat a la seva mare doncs puguin tenir una indemnització molt més alta. I hi ha coses al Parlament que succeeixen i que són positives pel conjunt de la ciutadania, però el que és la sessió del control sí que hem vist novament doncs aquestes diferències entre els dos socis de govern. No? I realment un plantejament complicat respecte a si s'han de posar o s'han de treure aquests dos impostos, no? I perquè aquí hi ha una posició que ha marcat Junts per Catalunya en aquest cap de setmana, en el seu congrés, no?, en el que consideraven doncs que aquests dos impostos s'havien de retirar, i tanmateix avui, a la mateixa sessió de control, el senyor Puigneró doncs es queixava del forat que podia deixar, per exemple, la gratuïtat del transport públic de Renfe, justament a l'empresa Renfe, no? Per tant, coses molt contradictòries que venen, a més, del mateix partit.
Entre 150 i 200 milions d'euros és el que ha dit el senyor Puigneró, que deixarà d'ingressar Renfe com a conseqüència d'aquest anunci que va fer el govern espanyol. Certament, el que hem vist és que aquest enfrontament entre els dos socis s'ha reproduït també en una altra qüestió, que és la taula del diàleg. Vaja, res nou en referència al que estem escoltant els darrers dies, no?
Sí, i això n'hem parlat moltes vegades. Jo, aquells que consideren que el diàleg no és el camí, que em diguin quina és l'alternativa. O sigui, no hi ha cap alternativa a la política que dialogar i intentar arribar a acords. Això no vol dir que quan un dialoga vol que li doni la raó en els seus plantejaments, sinó que es tracta d'escoltar l'altre i intentar arribar a acords, que jo crec que tenim punts d'acord a Catalunya. Per això el reglament no només un diàleg entre Catalunya i el govern d'Espanya, sinó també entre catalans. Nosaltres aquí tenim diferències també de concepció de com ha de ser el nostre país, però tenim punts d'acord i crec que hem de fer l'esforç entre tots i totes de poder arribar a allò que entre tots podem defensar com a Catalunya, no? Perquè hi ha moltes coses a fer. Estem en una situació molt preocupant d'increment de la inflació. El govern d'Espanya està prenent mesures que no estem veient com les pren el govern de Catalunya. S'està criticant la gratuïtat del transport públic, que des del punt de vista de la butxaca dels ciutadans que estan patint aquest increment de preus és fonamental. Llàstima, en tot cas, que el senyor Puigneró no tingui aquesta empatia i, per tant, critiqui aquesta gratuïtat, però és que hem vist, a més, com el govern de Catalunya, en lloc d'implementar o de posar més mesures per intentar pal·liar aquesta situació d'increment dels preus a Catalunya, el que fa justament és criticar les propostes que fan altres, no? Mentre Comunitat Valenciana doncs, ha fet una línia d'ajuts de 900 milions d'euros, a Catalunya és de 120 milions d'euros, absolutament insuficient, i els dos mecanismes de coordinació que hi havia, que existien entre el govern i la resta de partits polítics, només s'ha reunit dos vegades, no té continuïtat, per tant, jo crec que més enllà de criticar el que hem d'intentar cercar solucions als greus problemes que té en aquests moments la societat catalana i espanyola.
Deixi'm que li faci una última pregunta, sortint del Parlament i anant al Congrés Federal que farà el PSOE aquest cap de setmana. Es parla de canvis importants que Pedro Sánchez té la intenció de fer realment un cop a la taula, en el sentit d'impulsar canvis potents per fer front als mesos que ens separen de les properes eleccions, no?
Sí, i això també s'ha de llegir, efectivament, amb una certa normalitat. Jo, tots els governs, en aquest cas de l'Estat, com a mínim quan ha estat el Partit Socialista governant, però també quan ha estat el Partit Popular, de tant en tant, doncs han de renovar els seus equips per fer front a les noves necessitats, no? I en aquest sentit, i després de les diferents processos electorals, però també de la nova etapa que s'encetarà a partir del setembre, on l'economia marcarà un punt important, doncs calen fer canvis i els governs i els que formem part, en aquest cas de partits polítics, estem a disposició del partit per intentar adaptar-nos tots i totes al que ha de ser la millor eina per intentar governar-lo. Això és el que farà el PSOE aquest cap de setmana. Ja veurem amb quins canvis. Tots són travesses amb aquestes coses dies abans. No tenim cap certesa, perquè jo crec que és el president del govern qui té al cap quines són les reformes que vol portar a terme, i estic convençut que el partit, doncs, tots i totes, doncs, li donarem recolzament.
Raül Moreno, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu, bona tarda. Ara parlarem d'aquí una estona del Congrés Federal del PSOE, perquè efectivament han començat a sortir les primeres travesses, com el Festival d'Eurovisió, això, no? O sigui, quan un mira els congressos i t'agrada una mica la política, és com, no? És com el salvament de la política, no? Ell, si sortirà aquest, sortirà l'altre, en fi. Estàvem parlant del Parlament de Catalunya, Eva Baró, d'aquesta estira i arronsa que estem veient en diferents qüestions entre els dos socis de govern. Ara, avui, hem parlat d'impostos, com dèiem fa
sí,
un moment, no?
Sí, de fet, darrerament, no, el Parlament, bueno, segueixen, no és que estiguin passant coses extraordinàries o que hi hagi molta, diguem, vitalitat i molta energia política concentrada allà, sinó que ja fa molt temps que estem així. Jo volia apuntar una cosa, i és que, clar, en governs de coalició, jo crec que ara que comencem a tenir una mica d'experiència tots plegats en diferents cambres, doncs, respecte als governs de coalició, perquè ja no hi ha aquest bipartidisme alternant, no hi ha aquestes majories absolutes, i per tant cal pactar. Hi ha un instrument que aquí es diu pla de govern, però que potser en altres cambres es diu diferent, que precisament el que permet és una mica marcar uns objectius compartits més enllà dels objectius més a llarg plaç que cada partit es pugui plantejar, sigui una eliminació d'un determinat impost o un objectiu de mil maneres diferents que n'hi poden haver. Ho dic perquè una cosa és el que un partit en un congrés doncs, decideix marcar-se, escolta, el nostre objectiu ha de ser eliminar aquest impost, eliminar aquest altre impost o tendir cap a no sé què, i l'altre són els acords que en el sí, en el marc d'un doncs, govern de coalició que pren decisions, que té una durada determinada, que té unes prioritats determinades, doncs es prenen. I en aquest sentit, hi ha molts temes que han sortit aquestes darreres hores al Parlament. De fet, n'hi ha un especialment que no ha sortit aquí comentat, però és, per exemple, tota la qüestió doncs, d'alguns no, d'alguns diputats, com per exemple el cas del diputat Dalmases, doncs, que també està donant de sí, o el tema del vot del senyor Puig, és a dir, certament la política catalana està, és quasi tan intensiva, no?, i tan apassionada com la italiana. Ho dic per si, perquè allà també ara déu-n'hi-do com estan, no?
Déu-n'hi-do. David Mejía, sí.
Doncs és veritat que estem acostumats al tira i arronsa dels diferents governs de la Generalitat, que hi ha hagut no només en aquesta legislatura, sinó en l'anterior, que al final no deixen de ser els mateixos partits, però sí que hi ha una diferència molt important, i és que en aquesta legislatura la presidència de la Generalitat l'obté i la té Esquerra Republicana i no la té Junts per Catalunya. I sota el meu punt de vista, Esquerra Republicana té un sentit de la responsabilitat, tot i ja està a les antípodes ideològiques, molt més gran que Junts per Catalunya, que crec que fa la política de quan pitjor millor, no? I després, al respecte del que deia la Eva, que crec que és molt important, no? Perquè la situació de la senyora Borràs, doncs, és esperpèntica, és a dir, aquesta senyora, el que hauria de fer és dimitir, i no només ella, sinó també el senyor Dalmases, no? Després de les informacions que hem rebut i que hem anat veient de les seves pressions als diferents periodistes, de diferents mitjans públics, no? Per tant, jo crec que aquests, Junts per Catalunya en aquest cas, que moltes vegades s'omplen la boca de donar lliçons, per exemple, lliçons de corrupció, de lluita contra la corrupció, o lliçons de democràcia, a l'hora de la veritat, quan es veuen immersos en una situació complexa i en una crisi dins del propi partit, ni la saben gestionar internament, ni la saben gestionar externament amb els seus socis de govern.
Ramon Blas ja va fent unes cares que no acabo de...
No, escolto, perquè m'han començat parlant d'un tema i al final les derives. A veure, hi ha una cosa que és evident i amb el que s'apuntava, en governs de coalició i d'experiència. Ho dic perquè jo vinc d'una tradició de Convergència i Unió i era una coalició inicialment, després una federació. D'avinences i desavinences sempre n'hi han, i per descomptat que s'ha de negociar un pla de govern, un pla d'acció, i en aquest sentit és el que hi ha un acord en aquest cas pues, entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. El que és evident és que tothom intenta marcar el seu perfil, i em sembla que fins a cert punt això és legítim. Passa aquí a l'Ajuntament de Barcelona, ho veiem ahir, ho escoltàvem amb el tema dels creuers, per exemple, etc. I per tant, aquí tothom busca el seu perfil i buscar les seves aliances. A partir d'aquí s'ha d'actuar. Comparteix una cosa que diu el David, No és que ara Esquerra sigui més responsable, dic, és que ara li toca ser responsable. S'han invertit els papers, senzillament. Dic, tinc els meus dubtes de la responsabilitat en d'altres moments i no només, i parlo en aquest cas entre Esquerra i Junts. El que sí, volia fer un comentari sobre el que ha comentat el diputat, el Raúl Moreno, i és, la setmana passada teníem oportunitat de parlar precisament després del debat amb els anuncis que havia fet el president Sánchez sobre el tema de la gratuïtat dels títols de Rodalies de Renfe. I jo recordo que hi vaig dir, em sembla una mesura interessant i escoltar, sí que em preocupa a l'endemà, no? Allò que no sigui pan per hoy i hambre per a mañana. El que ha dit avui el conseller, ho dic perquè m'he llegit la notícia, he intentat entendre què és el que està dient. Ahir vaig estar en una reunió de TMB, que també van manifestar la mateixa preocupació sobre aquests diferencials, aquest forat. I en aquest cas només es parlava de l'anunci dels títols propis que s'havia fet amb anterioritat, en aquest cas del que feia referència al transport públic, metro i bus. I per tant no es parlava de Renfe, i es parla d'un forat de 28 milions d'euros que ho haurà de cobrir l'ATM, que és Generalitat, que és Ajuntament de Barcelona i que és Àrea Metropolitana. Jo crec que el que ha dit, i crec que així s'ho compartien alguns dels tertulians la setmana passada, el senyor Puigneró és dir, escolta, d'aquests 150-200 milions d'euros no els podríem treballar d'alguna altra manera? Abans ho estàvem parlant. Dic, escolta, potser amb inversió, que quedi d'una forma permanent, potser, i jo afegeixo, potser sí, bonificant, potser no tant, perquè veurem què passa a partir del dia 1 de gener. És a dir, que això també em preocupa, és a dir, de cop i volta desapareixen aquests ingressos. I és veritat que venia condicionat amb algo molt interessant que no pot fer la Generalitat de Catalunya, i és agafar i posar un impost a les grans empreses energètiques o les grans fortunes per aconseguir milers de milions d'euros a nivell d'impostos per poder-los destinar precisament a aquest tipus d'accions. En qualsevol cas, el senyor Aragonès crec que avui ha dit allò de ni xitxa ni limonà. És a dir, ni supressió d'impostos ni increment de la imposició tributària al contribuent.
Ivan.
Precisament el que deia el Raúl és, no s'entén que s'estigui parlant des del mateix grup d'eliminar un impost que recapta quan està dient que es poden fer falta per cobrir un forat que ha estimat en aquests milions d'euros. Quan a la resta que ha dit el Raúl no li penso tampoc tocar massa, perquè sempre que parla el Raúl jo recordo que era el primer secretari de Joventuts quan jo vaig entrar a les Joventuts, i això el tinc allà. No, però que té raó.
Senyor, sí senyor, una mica. No.
També té, a més, és de Santa Coloma, no, Sant Andreu, el tenim allà al costat. És veritat, al Parlament segueixen passant moltes coses, a banda de, dels titulars que més joc donen, tipus president del Parlament o el que passa amb el diputat del Masses, que comparteixo que hauria d'estar també dimitit. Comparteixo, una altra cosa és que al final passi, però que estan passant coses i que sovint se'ns passen per alt perquè el soroll del més mediàtic ens tapa temes que la qüestió diària doncs, són molt més importants que no aquests altres.
Però jo no crec que s'estigui tapant de cap d'aquests temes, eh? És a dir, perquè efectivament de la presidenta del Parlament s'està parlant molt, del diputat del Mas és com esteu fent referència, jo ho tenia apuntat per treure ara el tema, vull dir, no és que no tinguéssim intenció de parlar, perquè efectivament ja no és el que va passar l'altre dia al fax, ara estan sortint altres informacions, ahir el diario.es em sembla, i també Nació Digital van parlar d'altres persones que s'havien sentit intimidades, han utilitzat aquesta paraula per part del diputat, gent de la CNN, una altra persona de Catalunya Ràdio, en fi, és una situació que si més no requereix aclariments, perquè efectivament estaríem bons, no?, que anéssim increpant els periodistes i les periodistes d'aquesta manera, quan una informació no és de l'agrat de la persona que s'hi sent reflectida o la representa, no?
A veure, jo penso que sense dubte...
Si vols disparo jo, dic primer. No, ho dic perquè igual m'acabaran mirant a mi sense que jo tingui ni molt menys la responsabilitat, no? Dic a vegades... Dic, a veure, no són les maneres de fer política que a mi m'agraden, primera. Per descomptat que quan un s'equivoca, ho ha de corregir i ho ha d'esmenar. I hi ha moltes maneres d'esmenar-ho i no a vegades és només amb unes disculpes. Tres, escolta, deixem clar que cadascú té el seu rol i la seva feina amb el tema de la política, em refereixo. Segur que hi ha uns responsables d'imatge, de premsa, que són els que han de negociar aquestes... De partit o d'institució, eh? Ja em refereixo ja sigui del partit o ja sigui del Parlament de Catalunya, el que han de negociar i han de tractar aquestes coses amb els professionals corresponents, és a dir, el cap de premsa és el que ha de parlar amb el periodista de torn i del programa, eh? I per tant deixem que cadascú desenvolupi la feina, i són situacions que francament no m'han agradat. Ara, jo ho volia visualitzar una mica al revés del que deia l'Ivan, eh? És a dir, crec que aquestes notícies de merda de Sálvame, perquè és així, són el que tapen una mica el que ha dit abans també el Raül, no? Aquelles notícies de sotafons que no deixen de ser molt importants i que malauradament a vegades no veuen la llum ni tenen la transcendència que un desitjaria, parlant doncs del tema d'aquestes compensacions econòmiques pels infants afectats doncs, per la mort maternal en mans de violència masclista.
Digues, David.
No, òbviament s'han de treballar i s'han de posar sobre la taula totes aquestes propostes que s'arriben a acords, però en qualsevol cas sí que penso que no són notícies de Sálvame el tema del senyor del Mas, sí, perquè crec que és molt important també posar sobre la taula. Perquè
I a més, deixa'm que digui una cosa. Totes les persones que estan dient això són persones que treballen a mitjans públics.
És que jo
ho dic perquè no perdem de vista l'esforç i el domini que han tingut determinats partits polítics sobre determinats mitjans de comunicació al llarg de la història. I, disculpa, David, I que un hauria de pensar en si hi ha gent que es pensa que són seus.
Sí,
I que, per tant, aquella gent han d'actuar d'aquesta manera. Disculpa.
És que el problema és que hi ha gent que les seves maneres de traslladar les seves opinions enfront d'aquells que no pensen igual o que se senten incòmodes en un moment determinat, com pot ser en un mitjà de comunicació, doncs les formes doncs no són les adequades mai, però a més, si ets un representant públic, jo crec que has de tenir molta més cura, no? I en aquest cas, amb el senyor Dalmases, doncs, bueno, vaig compartir amb ell la CCMA, també, amb la
Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, i alguna tertúlia també a altres ràdios, i vaig veure un episodi, de fet el propi locutor d'aquella ràdio ho ha exposat a Twitter, no? Que es va veure involucrat doncs en una situació molt semblant.
I tu hi eres?
Jo hi era aquell dia, sí, jo hi era aquell dia.
I et puc preguntar què va passar? Perquè...
Bueno, va ser al final de la tertúlia que es van debatre una sèrie de temes i llavors doncs el diputat en concret doncs, no estava d'acord en com s'havia focalitzat doncs, aquella notícia i després de la tertúlia, un cop es va finalitzar, doncs, es va dirigir cap al presentador del programa i el va tractar d'una manera i es va exposar front a ell d'una manera doncs, que crec que no és la correcta, ni per les formes ni pel fons tampoc, però bueno...
Yeah. Sí, Eva.
Sí, jo entenc el que diu el Raimon, però ho comparteixo fins a cert punt. Jo no penso que sigui una qüestió menor, perquè té molt a veure... Bueno, que sigui una cosa que tapi d'altres. Cada cosa té la seva importància i jo crec que és important donar a cada cosa la importància que té, més enllà de que en una hora o en una estona de debat doncs, es pot tractar tot doncs, amb el nivell de profunditat que es pot tractar, no? Però té molt a veure amb dos aspectes molt rellevants. Un és la degradació de les institucions o la dignificació de les institucions. De fet, hi ha un reglament, no?, de conducta dels diputats i les diputades precisament perquè, escolta, la vida privada de cadascú, doncs és la vida privada de cadascú, però la vida pública no és teva. La vida pública és la vida que tu, d'alguna forma, estàs exercint en nom d'una representació d'una sèrie de ciutadans i ciutadanes que han confiat en tu i que t'han donat doncs, l'oportunitat de representar-los. No? Per tant, el mínim que jo penso que s'ha d'exigir és, d'alguna forma, que ja hem fet des d'Esquerra Republicana, que és que almenys la mesa del Parlament estudiï fins a quin punt doncs, algunes conductes d'aquest diputat han pogut entrar en col·lisió amb alguns dels reglaments, i molt particularment crec que es menciona l'article 8, que té a veure amb l'actitud, amb la manera de relacionar-se, no?, amb els conductes, amb el llenguatge que s'utilitza en relació amb la premsa. L'altre tema, que crec que encara és més important, o igual d'important, pel qual aquesta qüestió no és menor, és el que apuntàveu, que és la llibertat de poder exercir la professió de periodisme doncs, des de la independència i des del criteri periodístic doncs, de cada professional i de cada una de les, també, doncs, de les persones professionals. I ja només per això és important no ser permissiu amb algunes situacions que jo penso que igual ja s'hi ha estat una mica més, perquè també és cert, com ara apuntava el David, no?, que a la que rasques una mica el tema, resulta que hi ha un degoteig de situacions que es veu que ja s'han viscut i que, no? I que han patit doncs, en el marc d'una ràdio, d'un mitjà, i que s'han anat produint, i que jo crec que és important que això no es pugui, això no es pot produir.
A mi em sembla, de veritat, una qüestió de salut democràtica.
Clar,
és a dir,
clar.
La independència de la premsa respecte clar. Als partits polítics quan estan al govern, sobretot quan
sí,
estan al govern, no? Digues, Ivan.
He tingut la desgràcia de viure Canal 9 en primera persona, soc d'allà, de València, i allò era una altra seu del partit que estava governant la Generalitat Valenciana. I molts professionals, molts no tots, sota el jou del que li deien i li indicaven, i si no allà doncs es feia una batalla campal. I a la vista va estar quan es va tancar Canal 9, quan van poder expressar-se lliurement tots els professionals i van començar a explicar el que allà dintre passava quan algú se li acudia donar la seva opinió. Que el mínim que podia passar era que et diguessin, mira, demà no tornis a Burjassot i busca't una altra feina. Perquè li van explicar coses que anaven molt i molt i molt i molt més enllà. Per això és important que això es talli i això es doni a conèixer per part de professionals.
Digues, Raimon.
I potser m'he expressat malament perquè és una frase que l'he fet servir en alguna altra ocasió quan he parlat que la política s'ha convertit en un sàlvame. I això em referia, ni molt menys volia minimitzar una qüestió que estic completament d'acord, perquè en el fons el que estem tocant ara és si aquest quart poder d'un estat democràtic que no deixa ser la premsa i que deixa ser la llibertat d'expressió, queden entredit amb circumstàncies com aquestes que, independentment d'això, no són agradables. I insisteixo també molt en aquesta separació de la institució i de les responsabilitats de cadascú. És a dir, una discussió entre periodistes perquè tenen un punt de vista diferent de com s'ha enfocat, del que s'havia pactat, etcètera, etcètera, jo crec que quedaria circunscrit amb un tema molt diferent a una pressió que s'està exercint des d'un càrrec públic o electe sobre una tercera persona. Això és una mica el que he intentat expressar abans.
Digues,
jo estic d'acord amb el que tu dius, però el que si parlem d'institucions, i ara em vull traslladar a la senyora Laura Borràs, sota el meu punt de vista, crec que el que està fent és utilitzar la institució del Parlament de Catalunya i la seva potestat de presidenta del Parlament de Catalunya en benefici propi i no en benefici de la institució. Per tant, comparteixo la teva opinió, la comparteixo tant per temes personals o de diputats concrets o de càrrecs públics que exerceixen la seva responsabilitat de càrrec públic enfront del seu exercici i les seves actuacions, però també les actuacions dins de l'àmbit de les institucions i amb potestat o amb força que li dona el tenir un càrrec determinat dins d'aquesta pròpia institució per benefici propi i no per benefici de la institució, també s'ha de denunciar, en aquest cas, la senyora Borràs.
Déu-n'hi-do, voleu comentar alguna cosa, Eva, sobre això?
Jo que afegiria que la veritat és que lamento una mica el silenci del partit del qual doncs, els diputats dels quals no hem estat parlant, ara mateix està mantenint... Faig totalment en càrrec, perquè ha de ser francament complicat. Acaben de sortir d'un congrés que els ha endreçat, que els ha permès marcar prioritats, títol polític, organitzatiu, etc etc, i no ha passat com aquell que diu una setmana, i, bueno, i ara hi ha aquesta situació. Però, clar, és que la llau d'evidències és, jo penso que és enorme, és a dir, i sobretot per part de la professió. I, per tant, se'n fa... O sigui, ho comprenc, i alhora penso que... Jo, que no sé, no crec que, és a dir, no.
Una reflexió, Didi, que escolta, perquè també recordar quan va passar això, és a dir, l'inici no és aquest cap de setmana, l'anterior, o sigui, la notícia surt ahir, és a dir, després del Congrés, vull dir que del Congrés de Junts per Catalunya, que és de qui estàs parlant, dir que també, escolta'm, ha passat tota una setmana abans no s'aixeca la notícia, i en qualsevol cas...
No,
a mi...
no m'he explicat bé, vull dir que...
No sé si m'explico.
Jo em pregunto el per què, és a dir...
Aquí, no sé.
Em pregunto a on vas tu, és a dir, quan poses de manifest aquesta expressió, exactament què és el que d'alguna manera sospites?
No, és el que estic dient, home, dic... És a dir, hi ha un congrés que figura que s'endreça, que hi ha una certa tranquil·litat, i l'endemà mateix surt una notícia que el que fa també... A veure, jo entenc que fins a cert punt desestabilitza. Això és una mica, a vegades, el que m'ha explicat aquí amb alguna altra notícia que havíem dit, per exemple, amb el cas Casado, amb les notícies que havien aparegut amb la senyora Ayuso, no? És a dir, a vegades aquest ús de la informació, dic, ostres, en mans de qui estava? És a dir, dic, si això va passar el dia 8 o el dia 9, un dissabte, de fa una setmana, dic, com és que l'endemà mateix, aquí... no s'està parlant d'aquest tema.
No ho sabem, però no li treu ni una mica de veritat.
No, per descomptat.
No li treu ni una mica de veritat.
Al contrari.
I a mi em sembla que una cosa no pot perdre l'altra de vista. No. Sincerament, tu saps que jo intento sempre opinar, però aquest és un tema que sí que em sembla clau, entre d'altres coses, perquè jo també he treballat a Ràdio Pública i també sé el que són les pressions. Amb la qual cosa em sembla que és absolutament important el deixar clar que seria fantàstic treballar en un mitjà de comunicació on no existissin aquestes pressions per part de la política i que els periodistes poguessin fer la seva feina com a tal, sense una trucadeta posterior o prèvia, que encara és pitjor, per dir-te com has de fer una determinada informació. I això, ni sóc el primer, ni seré l'últim que podrà parlar sobre aquesta qüestió. En fi, 5 minuts i les 4 de la tarda, anem a veure què es diu al carrer, perquè tenim el Toni Ginaval avui. Toni, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Bona tarda, senyor. Escolta'm, què ha passat avui al taxi? T'han comentat moltes coses o no? De què es parla avui?
Bueno, avui hi ha hagut una notícia de primera hora que ha fet fet que la gent anés malament.
A veure.
Avui hi ha hagut una avaria a l'AVE, ho sabies, no?
Sí.
Bueno, resulta que hi ha un foc a la zona de Saragossa i tocava una mica les vies.
Ja. Yeah.
Doncs bé, doncs resulta que avui he agafat un senyor per on la zona és de Barcelona, i l'he portat a l'aeroport. Després m'he quedat jo... Ai, a l'aeroport, perdona, a l'estació de Sants.
Sí.
M'he quedat per allà i ha fet de res, poder 20 minuts, mentre que també recollir aquest senyor per portar-lo a casa seu una altra vegada. Bueno, aquest senyor s'ha emprenyat molt per la falta d'informació. Diu que hi ha un foc, que està tocant les vies, no surten els ares, i a nosaltres a ningú ens ha dit res.
Ja.
L'estació col·lapsada de gent, diu, i això que tenen? El nostre mail ho tenen tot, que no costaria res passar un mail i ens estalviem venir aquí a fer el préssec.
Ja.
Clar, aquest senyor li ha costat 17 euros anar i 17 euros tornar, 34 euros.
Clar, no. Sí. És evident.
És això, de la falta d'informació... Ah, perquè també m'ha dit que fa 15 dies Ryanair els va deixar penjats.
Yeah.
Diu, que porto una temporada malament. No? I per això volia parlar d'això, de la falta d'informació quan hi ha un problema d'aquests. No?
Està molt bé. Home, tots ens hem trobat alguna vegada, no? Amb una cua, amb un aeroport, veient una pobra persona que potser cobra 4 duros i que ha de fer front a 400 persones que estan a punt d'escridassar-la perquè l'avió surt tard o perquè vés a saber si arribarà a sortir o no. Toni, una abraçada molt gran, gràcies.
Igualment, a vosaltres.
Cuida't, bona tarda. Estic veient unes imatges, ara que parlava del foc, el Toni, unes imatges aquí a l'ordinador, no a la tele, aquí a l'ordinador, d'aquesta família que va viure l'incendi del Bages tancada a casa. Que es veu, és una fotografia on es veu la piscina, tenen una casa, no? Una piscina, però que està tot cremant-se, o sigui, els arbres d'allà al costat, a tocar de la casa. Quina angoixa, no? Uf!
Jo he llegit el titular, la veritat és que no he aprofundit, però es van quedar a dins tancats?
A dins tancats.
I el foc va passar pel voltant i va seguir...
Encerclats,
o...
sí.
La veritat és que aquests incendis ens estan donant unes imatges i uns vídeos que són espeluznants, no? En aquest cas també, però també el que es comentaven amb la trucada telefònica de l'AVE, amb el tren, com es veia com es cremava tot al voltant de les vies i tu estaves allà, o també un vídeo, per exemple, d'una zona que s'estava cremant i que hi havia una persona que estava sortint de les flames. Increïble, realment, i escalonant.
Sí, a Zamora, em sembla que era allò,
sí,
no?
Sí, això és Zamora, tant el vídeo com el treballador que estava amb la seva retroexcavadora, que és un vídeo que la família està demanant que no es faci circular perquè està ingressat a cures intensives. Uf. I no saben massa bé, ho estan demanant. Jo ho estava seguint perquè justament aquell lloc de Zamora, l'any passat vaig estar fent el camí de Sant Jaume, vaig dormir a Tàbara, vaig passar per Faramontanos, per Villanueva de les Peres, Calzadilla de Tera va ser on vaig anar a dormir el dia següent, o sigui, és tota la zona, tota la zona que s'ha cremat.
Tota. Així ho vius d'una altra manera, eh? Ho veus d'una altra manera. Raymond, com ho acabem? Tens 20 segons. Ostres, o 15?
No.
O 10?
Jo anava a dir que aquelles imatges són les que veiem malauradament cada estiu a aquells els incendis de Califòrnia, eh? Mm. I estava pensant en una companya que els seus pares, la seva casa va quedar afectada precisament per l'incendi de Pont de Vilomara, i la veritat són situacions com les que vam viure amb el volcà de Tenerife, de La Palma, dic que realment no les desitges a ningú.
Deia l'Eva al començament de tot, diu, anem de situació excepcional en situació excepcional. Quin anyet que hem passat, eh? Entre les coses i unes altres. L'any que ve tot anirà bé. Ja ho veureu.
Tot anirà bé. Digues que sí.
Eva Baró, David Mejía, Raymond Blasi, Ivan Marsà, ha estat de veritat un honor comptar amb vosaltres durant totes aquestes setmanes. Moltíssimes gràcies. Un plaer, de veritat. Fem una petita pausa, arribem a les 4, i no s'ho perdin perquè després de les 4 els hi presentareu un senyor que al·lucinaran. Es diu Fernando Tobía. És l'autor de llibres com Què hace el mando de la tele dentro del frigo, per exemple, no? Que d'alguna manera ja ens dona una pista de com anem tots per la vida. No s'ho perdin perquè els hi expliquem de seguida. Fins ara mateix.